Doncs reprenem el simposi Tria sobre Pere Coromines en la segona ponència d'aquest matí. En aquest cas anirà a càrrec de Margarita Casacoberta, més coneguda com a Mita Casacoberta. Ella és professora de la Universitat de Girona, en el Departament de Filologia Catalana, especialitzada en literatura contemporània. Té una trajectòria ja molt notable i molt especialitzada en el que és el tombant del segle XIX, segle XX. La literatura és coneguda, sobretot, pel treball que ha fet sobre el modernisme, específicament sobre Rossinyol. L'últim llibre que ha publicat és Víctor Català, l'escriptura emmascarada. I és un plaer, Mita, tenir-te entre nosaltres. Com veieu, el que intentem és que en aquests simposis vingui gent d'història, s'hi afegeixi, com és habitual, gent de filosofia, intervingui gent de literatura. Molts d'aquests personatges tenen diferents vessants. En el cas de Pere Coromines és molt evident aquesta seva faceta polifacètica. I en aquest cas, per tant, ens interessava molt que hi hagués una persona, un especialista en literatura contemporània que pogués tocar bé aquest període. La Mita Casacoberta era la persona idònia per fer-nos aquest perfil. Per tant, Mita, moltes gràcies. Et cedeixo la paraula. Endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Joan, perquè realment jo puc dir que per mi Pere Coromines és un, o ha estat un personatge que ha estat una assignatura pendent, per dir-ho d'alguna manera, pel que deia abans, no? De moltes vegades basar-nos o repetir una sèrie de tòpics que fan que minimitzem la importància d'un determinat autor, moltes vegades, i deixeu-m'ho dir d'aquesta manera una mica lletja, per mandra, no? D'explorar la seva obra, que és una obra representativa d'un moment i que és d'una complexitat realment important per la gran ambició, precisament, d'aquesta obra. Aquesta meva intervenció jo la centraré en dues parts, fonamentalment. Una que té a veure amb la contextualització d'una part de l'obra literària de Pere Coromines i una segona part que serà un intent de mostrar les possibilitats de la lectura d'una de les seves obres, que és la trilogia coneguda per les Dites i facècies de l'estreno Filàntrop en Tomàs de Bajalta. I després espero que podrem parlar d'alguns dels temes que hi sortiran. Bé, d'entrada començaré amb una referència, que és que el 28 de novembre de 1989, amb motiu del cinquantenari de la mort de Pere Coromines, Jordi Castellanos va publicar un article al suplement de Cultura de La Vanguardia que es titulava La lluita per la dignitat, on, entre d'altres coses, parlava del projecte, finalment frustrat, del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, d'adaptar per al teatre la trilogia novel·lística Les Dites i facècies de l'estreno Filàntrop en Tomàs de Bajalta, que va començar a publicar-se l'any 1925 i va acabar la publicació, aquesta novel·la, l'any 1934. Jordi Castellanos s'hi mostrava, cal dir-ho, escèptic en relació amb el projecte, però també afirmava el següent, és a dir, el seu escepticisme no anava pel fet de si era adequat o no de portar les taules escèniques, les Dites i facècies de l'estreno Filàntrop, sinó que no s'acabava de refiar, jo crec, de les possibilitats de portar-ho a terme, perquè és realment una empresa molt, molt complexa. I Castellanos es deia així, diu, potser hauria estat l'ocasió d'enfrontar-se amb un heroi que fluctua, com Tomàs de Bajalta, entre el mite i la farsa, enmig del món de grandeses i misèries del nostre segle XIX. Potser hauria estat l'ocasió de tornar a la prosa rica, treballada, voluptuosa, de les Gràcies de l'Empordà o dels Jardins de Sant Pol, o de rellegir el contista, el que trobem a Recés dels Tamarius o en el seu llibre pòstum, El perfecte dandi i altres escrits, publicat a Buenos Aires el 1940. I aquí acabo la cita de Castellanos. Entre el mite i la farsa, vet aquí d'on surt el títol de la meva intervenció, que se centrarà, com ara deia, en la contextualització d'una de les obres més interessants i probablement més poc llegides de la literatura catalana contemporània. Ja he dit el títol, però torno a repetir, Les dites i facècies, de l'estreno filantrop, filàntrop, sempre és el, com surt normalment, en Tomàs de Bajalta, que formen les novel·les Silent, de l'any 1925, Pigmalió, del 1928, i Prometeu, de l'any 1934. Tres novel·les publicades a la Llibreria Catalònia en el marc de la represa, entre cometes, de la novel·la catalana a l'entorn de l'any 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera i en ple procés de desmantellament de la infraestructura política i cultural del noucentisme. Ens trobem, per tant, en un moment de polèmica, de debat, a l'entorn de la novel·la, en un moment de reivindicació del que es considera el gènere realista i socialitzador per excel·lència. I ens trobem també a l'entorn de l'any 1925 enmig del debat a propòsit de la necessitat de reprendre la relació amb el públic lector. Una relació que s'havia estroncat durant els anys del noucentisme. Em sembla que és interessant de tenir en compte aquest marc per entendre com Pere Coromines es converteix en un escriptor de ficció, ell que durant els anys del tombant de segle i posteriorment els primers 10 anys del segle XX es va dedicar fonamentalment a l'escriptura assagística o a l'escriptura de teatre. I, en canvi, el gènere novel·lístic no el va tocar, perquè, entre d'altres coses, la seva feina com a intel·lectual i com a publicista doncs el portava a un altre tipus de gènere. Però el que passa, a partir del que considerem o que diem l'adveniment del noucentisme, és que un personatge com ell, que en el títol d'aquesta intervenció també he qualificat de modernista, com tants altres modernistes del moment, es troben d'alguna manera silenciats, d'alguna manera marginats, en un moment en què la cultura passa per una organització que és política i cultural, estretament vinculada a la Lliga Regionalista i, per tant, al procés de construcció d'allò que en podríem dir la Catalunya Ciutat, per tant, a l'entorn del que serà, finalment, l'any 1914, la Mancomunitat de Catalunya, doncs, en aquest moment, i gràcies, entre d'altres coses, a la verbalització del noucentisme que porten a terme intel·lectuals orgànics com Eugeni d'Ors, especialment, o també Josep Carner, entre molts altres, doncs hi ha tota una sèrie d'escriptors estretament vinculats al modernisme, estretament vinculats al projecte regeneracionista que hi ha al darrere del modernisme i, en aquest cas, Pere Coromines, com molt bé s'ha dit abans, com molt bé ha dit en Jordi, és un escriptor, és un intel·lectual vinculat al vessant regeneracionista del modernisme, juntament, per exemple, amb un intel·lectual com Jaume Brossa. Per tant, aquests personatges són personatges que, des de la perspectiva intel·lectual, advocaran per la modernització, per la nacionalització de la literatura catalana i de la cultura catalana, per la recatalanització també de la societat catalana i, sobretot, per la modernització des d'un punt de vista ideològic, també des d'un punt de vista literari, però sobretot des d'un punt de vista ideològic, polític i social. De tal manera que aquests personatges, Coromines o Brossa, mantindran efectivament una relació directa amb l'anarquisme intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera, vinculat a l'obrerisme, i, per tant, a partir de l'any 1893, amb la bomba del Liceu, però després, igualment, en relació amb els fets que portaran després el procés de Montjuïc, aquests personatges d'alguna forma quedaran velats, silenciats pel noucentisme. Però no només ells, perquè el noucentisme, una de les coses que des del punt de vista de la literatura es proposa és construir una idea, una idealització de Catalunya, una idealització de Barcelona, una màscara, això ho va explicar molt bé Eugeni d'Ors, que tapés d'alguna forma la realitat real, una màscara idealitzadora, i la realitat ja s'hi acabaria acostant, per dir-ho d'alguna manera, a través de la mimesi. Per tant, hi havia tota una sèrie de gèneres, i el més important d'aquests gèneres és la novel·la, que quedava en un segon terme o en un tercer terme, i per davant hi havia els gèneres que, com deia Josep Carné, eren profètics i alats, com és ara la poesia, com és ara l'assaig breu, com és ara el conte. Això que va provocar, entre d'altres coses, que el noucentisme creés una mena de públic captiu per a la literatura. Un públic que estava acostumat a les grans paraules de cultura, civilitat, la mateixa paraula noucentisme, arbitrarisme, mediterranisme, etc. I aquest públic, d'alguna manera, quedava apartat del que seria el realisme, i per tant, d'un gènere com la novel·la i fins i tot també del teatre. Però, és clar, aquesta estratègia cultural i política és una estratègia que es veu absolutament tallada en un moment determinat, que és justament el cop d'estat de Primo de Rivera i la posterior dictadura. Vaig molt de pressa perquè tot això és complex i, a més, és prou conegut, però una de les conseqüències de la dictadura és el desmantellament total i sistemàtic de la infraestructura cultural i política creada per la Mancomunitat. I, per tant, necessàriament en aquest moment, a partir de 1923, ja abans havia començat el debat, però sobretot a partir d'aquest moment, hi ha tota una sèrie d'intel·lectuals que es plantegen fins a quin punt ha estat o no convenient una política com la portada a terme pel noucentisme. I aquí és on apareix la reivindicació de la novel·la com a gènere. Aquí és quan, per exemple, veus joves com Josep Maria de Sagarra es comprometen amb el gènere i escriuen, per exemple, un article tan interessant i tan revulsiu com La por a la novel·la, publicat a La Publicitat l'any 1925, que automàticament va ser contestat per Carles Riba amb un altre article, que de fet venia de ser una conferència a l'Ateneu Barcelonès el juny de l'any 1925, publicat de seguida a La Veu de Catalunya, on es creava un debat. Josep Maria de Sagarra retreia el noucentisme, efectivament, el fet d'haver reconegut la novel·la, per tant, demanava als escriptors que escrivissin novel·la, que no tinguessin por a escriure novel·la. Carles Riba, en canvi, defensava el noucentisme, deia que abans de construir o de crear novel·la, el que calia era crear una tradició, una tradició, si voleu, alternativa, fins i tot el que podria ser la tradició vuitcentista i, encara més, la tradició de la novel·la modernista. I quan parlem de novel·la modernista, estic pensant, per exemple, en Una solitud de Víctor Català, en Uns sols frèstecs de Raimon Casellas, estic pensant en les novel·les de Prudenci Bertran, especialment Josafat, estic parlant de Josep Pous i Pagès, La vida i la mort d'en Jordi Freginals, que s'ha considerat l'última de les novel·les del modernisme. Jo diria que no és l'última de les novel·les del modernisme. Pensem que posteriorment s'han recuperat novel·les com és ara el film de Víctor Català, que és una novel·la antinoucentista programàticament, igualment com són novel·les antinoucentistes programàticament parlant, les tres novel·les o la trilogia de novel·les de Santiago Rusiñol, La niña gorda, perdó, primer de tot, El català de la Manxa, La niña gorda i En Josepet de Sant Celoni, que són novel·les publicades entre el 1914 i el 1918 i que són plenament contràries al programa, per dir-ho així, del noucentisme. Si el noucentisme busca mostrar la cara amable, afable de la Catalunya ciutat, la màscara, aquestes novel·les, per exemple, el que mostren és el que hi ha a sota. I, de fet, és la realitat que esbotzarà la màscara precisament en diverses ocasions. 1914 n'és una, amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, però 1917 és una altra d'aquestes ocasions amb la revolució russa i tot el que comporta. Per tant, dintre d'aquest context, el primer que passa l'any 1925 o al voltant de 1925 és el retorn del que en podríem dir els modernistes que havien quedat arraconats, per dir-ho d'alguna forma, durant els anys de gran preponderància del noucentisme. I entre aquests modernistes, un conegut, molt conegut, és Joan Puig i Ferreter, per exemple, que fins aleshores no havia escrit pròpiament novel·la, que s'havia dedicat fonamentalment a teatre, però que a partir d'aquests moments escriurà la seva magna obra d'autoreivindicació, segurament, com a escriptor i com a intel·lectual que es considera marginat. Prudenci Bertrana és un altre d'aquests modernistes que tornen a aparèixer i que tornen a tenir un paper fonamental dintre del món de la novel·la a partir de 1925. El mateix 1925, Prudenci Bertrana publica una novel·la que ens acosta ja molt al que farà Pere Coromines, que és es titula Jo, Memòries d'un metge filòsof, i que és un inici del que podríem dir-ne la revisió de la figura de l'intel·lectual durant els anys del tombant de segle i fins... durant els anys del tombant de segle, entès en un sentit molt general. I després tenim Pere Coromines. Pere Coromines, en aquest context, publica, com he dit ja, les dites i facècies de l'estreno filàntrop en Tomàs de Bajalta. Deixeu-me només esmentar unes frases de Josep Maria de Sagarra, gran defensor de la novel·la en aquests moments, que va publicar, com deia, la por a la novel·la, o després un altre article que es titula La utilitat de la novel·la a la publicitat, en aquest cas el 10 de maig de l'any 1925. Defensar el gènere per part de Segarra vol dir defensar de forma decidida el segle XIX, el de la novel·la com a gran mirall de la realitat. Segons Segarra, la utilitat de la novel·la és inqüestionable a l'hora de definir les diferents classes socials, fer-les viure, diu, de manera sòlida i poliforme dintre de les novel·les catalanes, com viuen dintre de les novel·les de qualsevol país amb tres dits de cultura i preocupació. D'aquesta manera, fer viure les classes socials, mostrar-les, fer-les viure de manera sòlida i poliforme, d'aquesta forma la novel·la seria una, diu, de les armes més poderoses de la democràcia. Ho deixo aquí perquè precisament Pere Coromines, quan emprèn la seva magna obra l'any 1925, de fet el mateix any publica el llibre de narracions breus Recés dels Tamarius, però aquí i després l'any 1928 publicarà La mort de Joan Apòstol, però ja se'n parlarà, per tant jo no hi entraré. Quan el 1925 publica el primer lliurament de les dites i facècies, que és Silent, ell ja té una visió molt clara del que vol que sigui aquesta novel·la. Una visió molt clara i molt ambiciosa. De fet, el faré parlar a ell perquè ens ho expliqui, perquè a propòsit de la publicació del Recer dels Tamarius, Carles Soldevila fa una entrevista a Pere Coromines a la revista D'ací, d'allà, i li fa tota una sèrie de preguntes prou interessants, entre d'altres, com és que vostè no s'ha dedicat professionalment a la literatura, perquè fa d'advocat, d'economista, d'assagista, això ja seria literatura, de periodista. Li diu, no us reca de repartir les vostres energies en aquestes tres direccions? I Pere Coromines li diu, si jo hagués estat fill de Casa Bona, és evident que això no hauria estat d'aquesta manera. Per tant, em dedico a aquest ofici, parla de métier, com un ofici segon. Diu, ara bé, la meva, diu, experiència professional, tant des del punt de vista de l'economia com des del punt de vista del dret, em permet de veure, d'entendre el funcionament de la societat, que és el que a mi m'interessa, i també l'estofa humana. Perquè, diu, i cito Coromines, diu, per ric que hagués nascut, no m'hauria plegut la situació de l'escriptor espectador, que considero un paràsit per qui la vida no es deixarà mai penetrar fecundament. Aquest espectador, també des del punt de vista de la idea de l'intel·lectual, com veurem, ens permet de veure un intel·lectual que flirteja, per dir-ho d'alguna forma, amb l'acció, que no només és espectador, que no es manté al marge de la realitat, sinó que s'arremanga i com a intel·lectual incideix en aquesta realitat. De diferents maneres, com ja s'ha vist, i ara continuarem veient. Una altra de les preguntes que li fa Carles Soldevila, que a més està molt interessat en el tema de la novel·la, perquè ell ha començat com a noucentista, que és, o que ha estat, Carles Soldevila, veu que, efectivament, si es vol dedicar professionalment a la literatura, ha de comptar amb la novel·la, llavors li diu, sé que prepareu una novel·la, no us plauria de dir-me'n alguna cosa? Ja sabeu com apassiona en aquest moment tot allò que es refereix a aquest gènere que uns creuen prematur dins el nostre renaixement, Carla Riba, per exemple, i d'altres es planyen perquè no té tanta ufana com a França o Anglaterra. I diu Pere Coromines, i amb això espero que veurem, podem veure l'ambició d'aquesta obra. Diu, no la preparo, una novel·la, que en tinc llesta la primera part. Es titula, ja ho he dit 50 vegades, Les dites i facècies de l'estreno filàntrop en Tomàs de Bajalta, i encara que em morís abans d'escriure les altres dues parts, diu, aquesta que du el subtítol de Silent formaria ja una obra aparentment completa. I ara explica. D'aquesta manera sabem com funciona la trilogia. Diu, és certament una novel·la amb un tipus central i una perfecta unitat de narració. Però encara aquesta primera part que comprèn els orígens humans del meu filantrop, diversos i fins de vegades contradictòries, no podrà ser tan fluida com les altres. La segona es titularà Pigmalió i en ella el meu filantrop, entorn del seu desastre matrimonial, hi viurà la tragicomèdia del nostre món intel·lectual en els temps de la restauració i de la regència. Això és important. A la tercera part, Prometeu, el filantrop viurà el fracàs de la nostra revolució anarquista i morirà afusellat a Montjuïc. Ja tenim les tres parts. Ara hi entraré una mica més, però en qualsevol cas ens trobem davant d'una novel·la de formació protagonitzada per un personatge central, per un tipus central, que és aquest Tomàs de Bajalta, i que té una perfecta unitat de narració. És a dir, és una novel·la d'iniciació que té un final que ja el sabem i que ja ens l'ha dit, que és que aquest personatge morirà afusellat a Montjuïc. Llavors diu, si fos afortunat en la realització del meu intent, continuaria la nostra novel·la nacional on va deixar-la el Tirant-lo Blanc. Per tant, què pretén amb Les dites i facècies? La continuïtat d'una novel·la nacional que considera que ha quedat en el Tirant-lo Blanc. Com sabeu, i ara ja acaba, sóc un apassionat lector dels llibres de cavalleries i si no he publicat ja l'estudi que em vaig fer en una conferència que vaig donar a Florència és perquè qui mana, mana. Que deu ser qui paga, mana. El meu Tomàs de Bajalta diu és una barreja de Faust i de Tirant-lo Blanc. Poca broma. Contempla sempre el món com si fos una cosa seriosa i d'això en resulta la seva tragèdia, que moltes vegades fa més aviat riure que plorar. Efectivament, aquest personatge, en Tomàs de Bajalta, de fet és un ninot. Quan Pere Coromines, a l'inici de Silent, escriu la història d'aquest llibre, parèntesi, Pere Coromines, abans de qualsevol dels seus llibres, escriu la història d'aquest llibre, per tant, situa el lector d'una manera molt clara cap a on ell vol que el lector vagi en relació amb la seva lectura, doncs explica d'on surt el personatge Tomàs de Bajalta. I, de fet, el situa en una tradició que és pròpia de Sant Pol de Mar i que té a veure amb un ninot. Per tant, Tomàs de Bajalta, malgrat aquest nom rimbombant, no és res més que un titella. És un titella que es caracteritza per la seva filantropia, efectivament. És un titella que no riu mai, per això és un titella, per tant, que no coneix la ironia i que serveix a Pere Coromines per resseguir a través d'aquest personatge, a través de la mirada d'aquest personatge i a través de l'acció, perquè és un home d'acció, d'aquest personatge, la història de la Catalunya contemporània, des de la Segona Guerra Carlina fins, podríem dir-ne, el procés de Montjuïc. Del mite a la farsa. Les tres novel·les tenen un títol relacionat amb personatges mítics. En el cas de Silén, ens trobem davant d'una divinitat, podríem dir-ne campestre, és un sàtir, i vol dir que els orígens de Tomàs de Bajalta els trobem en la muntanya, en el món rural. La primera part de Les dites i facècies de l'estreno filàntropa en Tomàs de Bajalta se situa en els inicis d'aquest personatge. Aquest personatge doncs, té uns ancestres aristocràtics, ens situa Pere Coromines en el món dels propietaris rurals, en un món decadent dels propietaris rurals, i aquí comença la formació, per dir-ho d'alguna forma, de l'antiheroi. Perquè Tomàs de Bajalta, malgrat tenir aquests orígens, malgrat tenir també un entorn que és el de la muntanya, el de la puresa, el de les essències de la pàtria, per dir-ho d'alguna forma, també té en el seu entorn un personatge que és un pastor de cabres, en aquest cas, i que es diu Silén, precisament, que en un moment determinat manté relacions sexuals amb Tomàs de Bajalta. I per tant, aquí hi ha un pecat original que se li retraurà molt a Pere Coromines que utilitzi una situació, diguem-ne, escabrosa, entre cometes, perquè és com una mena de violació de l'adolescent Tomàs de Bajalta per part d'aquest personatge. I aquest pecat original, d'alguna forma, és el que Pere Coromines va retraient en el decurs de la novel·la per dir, bé, aquest personatge que té totes les potencialitats obertes per ser el gran heroi, sempre tindrà una màcula, que és aquesta, que treballarà inconscientment, amb això Pere Coromines incorpora dintre de la novel·la d'una manera, jo diria que irònica també, el psicologisme, que forma part de la tradició novel·lística del moment. I a partir d'aquí, Tomàs de Bajalta serà un personatge que tindrà, pel l'urc que el caracteritza, perquè és estreno, per tant, és coratjós i és intrèpid. I, sobretot, és un personatge que no té seny i que, per tant, no té por. I, per tant, li servirà per involucrar-lo en totes les fetes històriques importants que Pere Coromines considera que són fonamentals en la construcció de la Catalunya contemporània. I, per tant, si el seu naixement se situa en el context de la Segona Guerra Carlista, a la Tercera, Tomàs de Bajalta hi anirà com a acompanyant intel·lectual, per dir-ho d'alguna forma, fins i tot, d'un personatge com Savalls. I, per tant, Tomàs de Bajalta, a través dels ulls de Tomàs de Bajalta, Pere Coromines mostrarà la tercera carlinada des d'una perspectiva, diguem-ne, tragicòmica. Hi ha molta literatura sobre la Tercera Guerra Carlina. És molt interessant, o seria molt interessant fer-ne una lectura conjunta de la mirada o les mirades sobre la Tercera Guerra Carlina, però en aquest cas aquesta unió del personatge literari amb Savalls el que permet és permet a Pere Coromines fer una mena d'anàlisi psicològica del que en podríem dir la catalanitat lligada al món rural, per tant, al món de la muntanya en majúscules, al món, per tant, de el tradicionalisme contra el qual, evidentment, Coromines lluitarà durant tota la seva vida com a intel·lectual. Però, a més, en aquest cas, Pere Coromines, a través de la Tercera Guerra Carlina, planteja un concepte que és el concepte de la Catalunya provincial. La Catalunya provincial, que d'alguna forma continuarà a la segona part de l'obra, que és Pigmalió, en què Tomàs de Bajalta, un cop s'haurà desencantat per motius diversos de la carlinada i un cop haurà sofert també repressió per part dels carlins i, per tant, un cop haurà d'alguna forma tornat a néixer, destruint el mas, destruint Silèn, destruint el Cabrer, que l'havia maculat, per dir-ho d'alguna forma, a la segona part se situarà a Barcelona i aquesta Catalunya provincial també la representarà a través dels intel·lectuals que d'alguna manera podríem vincular directament amb la intel·lectualitat de la Renaixença. Per tant, Pigmalió, que des del punt de vista, diguem-ne, literari o narratiu, o pròpiament narratiu, novel·lesc, girarà al voltant de la construcció per part de Tomàs de Bajalta d'una parella, d'una dona amb la qual es casarà, però que és una dona de la vida, que és una dona que la treu de la prostitució, per dir-ho d'alguna forma, que és una dona de fang, i aquí hi ha tota una història bastant rocambolesca i bastant divertida, però que gira al voltant del mite de Pigmalió, però aquesta idea de Pigmalió, de la voluntat de construir del fang alguna cosa que és, en aquest cas, una dona, però també hi ha, a part de la dona, la construcció d'un país, i concretament d'una Barcelona. I aquesta construcció de Barcelona és la Barcelona, per dir-ho d'alguna forma, de la restauració, la Barcelona de la Regència, concretament, la Barcelona de la Febre d'Or i la Barcelona que queda representada a través del Born. I, per tant, la Renaixença de Barcelona, la Renaixença de Catalunya, d'una determinada classe burgesa que marca el fracàs de la Catalunya provincial. Aquest fracàs de la Catalunya provincial, o sigui, aquí, a través del personatge de Tomàs de Bajalta, podem veure totes les contradiccions polítiques del republicanisme, de la relació del republicanisme amb l'anarquisme, Pi Margall, per exemple, de la colla de Valentí Almirall i, per tant, del Centre Català. Veiem també des d'aquesta perspectiva de farsa un altre element important, que és tota la qüestió de la maçoneria a Barcelona i concretament a Catalunya. I, per tant, allò que li interessa demostrar a través d'aquest Pigmalió De la mateixa manera que la seva dona de fang morirà de part i incompresa i marginada per la societat barcelonina ben pensant i també pel propi Tomàs de Bajalta, aquella Barcelona aparentment espectacular de la Renaixença, del comerç, doncs és una Barcelona també amb els peus de fang. I d'aquí podem entrar ja a la tercera de les novel·les, que és Prometeu. En el cas de Prometeu, ja ho podem veure, si hi ha hagut la mort de Silène i després també hi ha la mort de Pigmalió, el tercer lliurament de les dites i facècies de l'estreno filàntrop en Tomàs de Bajalta, Prometeu, és el naixement d'un altre personatge mític. El foc de Prometeu, Tomàs de Bajalta el voldrà traspassar a la classe obrera, i per tant ens trobem en aquest moment. L'intel·lectual que representa Tomàs de Bajalta és l'intel·lectual que s'implicarà amb l'obrerisme i concretament també amb l'anarquisme per treure la cultura, per dir-ho d'alguna forma, de les urpes, d'aquella burgesia que dèiem que tenia peus de fang, i posar el foc, que serà el que renovarà el foc nou, que era, d'altra banda, el nom de la colla on es reunien, de la tertúlia on es reunia Pere Coromines, Ignasi Iglésies i altres personatges, a la segona, l'any 1895-1896, més o menys en aquesta època a Barcelona, en un banc de la Gran Via, sembla que es reunien, doncs aquest foc nou és el que protagonitzarà justament aquesta tercera part de les proeses del ninot Tomàs de Bajalta. En aquesta part hi ha un pròleg que, a diferència dels dos anteriors, que tenien un punt de fantasmagòric, aquest pròleg es titula Pròleg no tan fantasmagòric com això. Com celebrava Barcelona el centenari de la Revolució Francesa? Tal com ha dit en Jordi Casasses abans, la importància de la Revolució Francesa, la Revolució Francesa i la celebració del centenari de la Revolució Francesa el 1889 a Barcelona és el que inicia el tercer lliurament de les facècies d'en Tomàs de Bajalta, i aquí hi ha tota una revisió a través de l'altra vegada d'aquest personatge desmitificador absolutament del que va ser el procés de Montjuïc. Jo recomanaria, veig que em deu quedar poca estona per continuar, però jo remarcaria d'aquesta tercera part de l'obra, en primer lloc, les descripcions que hi ha de la multitud, les descripcions que hi ha del moment concret de la Barcelona del tombant de segle, una Barcelona que, juntament amb Catalunya, ha tallat amb allò que en dèiem la Catalunya provincial. Per tant, aquí seria, o aquí planteja, jo diria, Pere Coromines, el quid de la qüestió, el nus de la qüestió. Aquí hi ha hagut un trencament, Catalunya s'havia involucrat d'una manera molt directa amb Espanya i, per tant, si fem la revisió del 800, hi ha aquest moment en què hi ha l'espanyolització, per dir-ho d'alguna forma, de Catalunya, de Barcelona concretament i de Catalunya en general, però això no porta enlloc i, per tant, la nova joventut, la joventut que surt en aquests moments, amb els, tenint en compte l'existència d'una nova classe social que és la classe obrera, que és la vida, per dir-ho d'alguna forma, és la manera com la presenta la classe obrera Jaume Brossa també en aquests moments, però també Pere Coromines. Aquí aquesta saba nova, aquesta sang nova, per dir-ho d'alguna forma, és el que ha de portar justament a la ruptura amb l'estat espanyol. És a dir, això és el que planteja, per exemple, Jaume Brossa a Viure del passat, és el que plantejaran Jaume Brossa i Pere Coromines en una revista que va sortir a Barcelona entre 1895, 96, 97, 98, que és Ciència Social. I a Ciència Social justament és això el que es planteja. La nacionalització de Catalunya passa precisament per la classe obrera, des de la perspectiva de Pere Coromines, i això és precisament el que reflecteix sempre des de la perspectiva d'aquest personatge d'en Tomàs de Bajalta la tercera part de la novel·la de la trilogia de Pere Coromines. Per tant, al costat de, en aquesta obra, una reflexió sobre el que és la multitud, la massa, una reflexió importantíssima, interessantíssima sobre el que és la justícia i com la justícia no funciona perquè està supeditada a totes les conxorxes d'allò que se'n diu l'Espanya negra, i surt precisament amb aquests termes. Hi ha una revisió des de dintre del procés de Montjuïc, des de la perspectiva de la injustícia, d'una manera crua, perquè és grotesca, però justament aquesta és la idea que funciona, no? Com el grotesc a vegades mostra la realitat o serveix per mostrar la realitat amb tota la seva cruesa, i tot seguit es planteja aquesta idea, no? Com la Barcelona del tombant de segle és una Barcelona que atreu moviments d'arreu del món, entre d'altres coses, per la situació de precarietat, per aquesta ruptura amb l'estat d'alguna forma que s'ha produït ja, no? I que, per una banda, doncs, planteja o presenta la via de l'obrerisme a través de l'anarquisme i, per l'altra banda, presenta una altra forma revolucionària que és justament el catalanisme. Però Pigmalió Prometeu s'acaba amb l'empresonament de Tomàs de Bajalta, que és un filantrop, és un savi, és un intel·lectual, és un personatge que s'haurà dedicat a passar, com deia abans, el foc nou a la classe obrera. Serà també un personatge que permetrà l'escarment, justament aquest personatge es redimeix a través de la conscienciació i a través del sofriment i a través de la mort. I aquest personatge que fins al final ha estat un personatge de cartó pedra, que ha estat un titella, justament amb el procés de Montjuïc i la manera com aquest personatge entoma allò que li està passant, la injustícia que se li està aplicant, aquest personatge aquí, justament, té el seu segon naixement. Per tant, de la farsa podríem dir-ne el mite. I, d'alguna forma, aquest personatge té o adquireix la característica que no tenia fins aquest moment d'heroi amb el procés de Montjuïc. Clar, aquesta obra és de l'any 34. El Prometeu, evidentment, quan tracta la revisió del procés de Montjuïc, el posterior empresonament i el procés següent de Montjuïc en el personatge de Tomàs de Bajalta, clar, aquí jo no puc no veure-hi, com suposo que cap lector no pot no veure-hi també les conseqüències de la Setmana Tràgica. I, per tant, un altre procés, que és el de Ferrer i Guàrdia. Amb la qual cosa, clar, a través d'aquest personatge, que és un personatge ninot, efectivament, desmitificador, el que proposa Pere Coromines és una revisió total i absoluta del paper de l'intel·lectual, el paper de la política i el paper fonamentalment de la justícia i sobretot del militarisme, que és el que crea la disjuntiva, que és el moll de l'os d'aquesta última part, entre el que podríem dir-ne la llegenda negra, de fet ho diu ell, la llegenda negra i la llegenda roja de la Catalunya de començament del segle XX. Acabarem molt, només amb dos minuts més, amb una citació de Josep Pla, que en aquests moments, a l'entorn del debat sobre la novel·la i sobre la relació entre literatura i realitat i sobre el paper de l'intel·lectual i de l'escriptor en relació amb la societat, escriu un article a La Publicitat, també, el 25 de març de l'any 1924, que es titula El triomf del grotesc en el teatre. I aquesta citació de Josep Pla, que el podem veure molt lluny, si volem, de Pere Coromines, però que segurament tampoc no ho és tant, perquè en aquests moments de l'entorn de 1925, d'alguna forma, un Segarra, un Pla, un Coromines, un Bertrana, etc., fan pinya a l'entorn de la reivindicació justament de la veritat en literatura, diu una cosa que em sembla molt aplicable a la proposta que fa Pere Coromines, narrativa d'una, jo diria, gran modernitat, perquè per una banda se situa en la tradició del 800, però per l'altra trenca des de dintre de la novel·la amb totes les convencions que són pròpies del realisme del 800. I per tant se'n va ja cap a una novel·la, que és una novel·la a mig camí del memorialisme, de la història, de l'autoficció, etc. I sobretot el fragment juntament amb la ambició de crear un Faust, un nou Faust, evidentment des del grotesc, i per tant des de la ironia, sarcasme, en qualsevol cas allò que també podríem dir-ne l'esperpent, i allò que també caracteritzarà, per exemple, la narrativa de Salvador Espriu, la primera narrativa de Salvador Espriu. Acabo amb aquesta citació de Josep Pla, que ens pot permetre d'entendre l'ús modern del grotesc en aquests moments, en la literatura d'entreguerres a Catalunya i en general a Europa. Diu: la nostra època analítica, corrosiva, desil·lusionada, plena d'estirabots i d'angelicalitats, havia de tornar per força a la farsa i al grotesc. El grotesc ha estat cultivat pels autors que han tingut la necessitat de dir la veritat. En el fons de tota farsa hi ha sempre la veritat. La farsa és un diamant en brut. Com que l'home que va al teatre i l'home del carrer no poden sofrir la veritat perquè sempre els sembla que és mentida, no hi ha més remei que cercar un procediment que produeixi l'estat d'esperit de la persona que es troba davant d'una mentida per fer-li empassar la veritat. I això és el que, d'alguna forma, Pere Coromines fa a través de la construcció d'aquest seu titella, que és en Tomàs de Bajalta. Bé, ho deixo aquí. Sembla que he pogut, com a mínim, fer una petita excursió per les dites i facècies de l'estreno filàntrop en Tomàs de Bajalta, i us convido, si fa temps que no l'heu llegida o si no us hi havíeu posat en aquesta obra, de revisitar-la. Crec que val la pena per entendre la complexitat, bàsicament, d'un període, anys, això, segona meitat del segle XIX, fins la Guerra Civil, fins després de la Guerra Civil, jo diria, que és, a més, el període. I ara aquí en Jordi Casasses es posarà molt nerviós, però a mi m'agrada aquest període tan llarg d'anomenar-lo modernisme. Plego. Gràcies i disculpeu els minuts que m'he passat.
Molt bé, moltes gràcies, Mita. Fantàstic. Doncs tenim uns minuts per un debat. Amb qui vulgui, repeteixo, si hi ha gent que no és visible, per dir-ho així, que forma part dels participants que ens escolten passivament. Però si volen intervenir fent una pregunta a l'apartat de qüestionança, a la part de sota de tot teniu l'opció de fer-ho, i ho podrem veure i ho transmetríem. Jo, per trencar el gel, Mita, s'ha de fer. Anava a preguntar, perquè en el període de les... Quan Pere Coromines escriu i publica aquestes novel·les que menciones, en aquest mateix moment hi ha un altre personatge, un filòsof insigne, diríem, espanyol, Ortega y Gasset, que està escrivint i parlant sobre la massa. No? Tu has parlat de les descripcions que fa de les multituds. No conec jo la literatura, no conec el text, però m'ha cridat l'atenció i he pensat fins a quin punt hi ha una aproximació o un contrast. És una descripció de la massa, una descripció temorosa de la massa, de la multitud, o és d'advertiment, o al contrari, és de...
A veure, esclar, el tema de la multitud és un tema fonamental en tot aquest període i sobretot en el tombant de segle. Per exemple, hi ha el llibre de Raimon Casellas, justament, que es titula Les multituds, que és un altre d'aquests llibres que s'hauria de recuperar, perquè tot el llibre gira al voltant de la multitud. I en aquest cas, Raimon Casellas sí que parla de la multitud amb temor, per dir-ho d'alguna forma. En aquest mateix, una mica abans, Eugeni d'Ors té un text meravellós que es titula La fi de l'Isidro Nonell, que és un text breu que després va sortir publicat en forma de llibre en castellà, en una edició espanyola, i em sembla que prologat per Díez Canedo. Però, en qualsevol cas, aquest text va sortir publicat al Pèl i Ploma i és una passada, perquè aquí el que hi ha és, per part d'Eugeni d'Ors, una advertència a personatges com Isidre Nonell, que es posen dintre de la massa i que... la destrien, o la o la presenten en la seva també deformitat, i Eugeni d'Ors, de fet, li està dient en el Nonell, no podem mostrar la massa en la seva deformitat, la massa, perquè aquest, la mateixa massa se't tirarà en contra teu. D'alguna forma ja està mostrant aquella idea de la màscara que deia abans, no? Per tant, el procediment d'un Isidre Nonell no és l'adequat per enfrontar-se a les tensions i els problemes que crea la massa, i per tant se l'ha de dominar des d'una altra perspectiva. Bueno, això per dir que en el cas de Pere Coromines, com sempre, hi tenim una altra visió. Per què tenim una altra visió, com a mínim en aquest text? Perquè la visió és la de Tomàs de Bajalta. Per tant, la massa no és... La massa és una massa que tira bombes. Qui tira les bombes? Aquesta pregunta és interessant perquè això també surt. El qui tira les bombes. La massa és vista des de la consciència de la força, de l'energia que aquesta massa té, que cal conduir, però que es veu amb una gran admiració. Per tant, esclar, és la idea una idea d'intel·lectual, no? La idea de l'intel·lectual que treballa amb la classe obrera. I se'n parla amb un gran respecte. I després, una altra cosa molt important, i és que surt la paraula multitud, surt la paraula massa, però el tractament que se'n fa no és un tractament de multitud o de massa, sinó que allò que es fa és veure què hi ha dintre. I per tant, les persones, els individus. Per tant, la individualització. Per tant, en aquest sentit, i en relació amb Ortega, res a veure.
No.
Diria,
Joan?
Sí, Jordi, endavant.
Val. No, bueno, doncs, Gaudí, no? Començat a Gaudí realment aquest matí. I, clar, les preguntes que no he fet a en Jordi Casasses, vull dir, ara encara s'augmenten encara més i, per tant, les faig i no sé si un o l'altre pot contestar-les. A mi, clar, se'm presenten... Jo ara després he de fer la meva petita intervenció i justament les dues intervencions llargues del matí, clar, m'han creat una certa, diguem, una certa problemàtica de, no de contradicció, però sí una certa paradoxa, no? Llavors, per això llenço aquí dues qüestions. Una que va vinculada a la qüestió temporal, el que s'ha dit, el temps, no? El període d'un autor en general, i com això s'articula en la interpretació d'aquest autor. És a dir, el fet mateix, no? A mi se m'acudeix, ara que veig en Jordi també aquí a la pantalla, me'n recordo doncs, una vegada que em va convidar a l'Ateneu per parlar de Simmel, no? I jo vaig treure la idea aquella de la dècada prodigiosa del 1850, no? En el qual hi ha una sèrie d'autors que van néixer d'aquell període. Jo tinc alguns apuntats, sempre els recordo, doncs Freud, Simmel, Dewey, em sembla que Husserl, Guyot, Bergson, etc. Freud. Clar, aleshores, aquests autors, uns han viscut pràcticament un període relativament breu, no? 30, Guyot, per exemple, que ara quan em toqui a mi intervenir, doncs sortirà. Nietzsche, doncs, en va viure 10 més, perquè havia nascut 10 anys abans, però, i en canvi altres han viscut, doncs, com Bergson, no? Que ha viscut fins al 1841. Clar, llavors, jo la meva pregunta és, per una banda, quin... És a dir, si hi ha algun criteri, o es pot establir un criteri, o hi ha un element, diguem-ne, regulador de l'època, no? Dels anys que un viu dintre d'un context, aquesta és una pregunta, potser més per la intervenció del Jordi Casasses. I després, la segona, de la mita Casa Coberta, que també, clar, m'ha interessat moltíssim perquè ha incidit justament amb el que jo tinc, aquesta petita intervenció que jo tinc preparada, que és justament que en la literatura escrita al cap de, no sé, 40 o 50 anys després del període, diguem-ne, viscut, sembla, aparentment, el Pere Coromines es contradiu amb ell mateix, o com a mínim no és que es contradigui, però no sé quina és la paraula més adient, no? però vull dir que qüestiona una mica el seu mateix fer. Llavors, de cara, diguem-ne, a la lectura, a la interpretació de l'autor, com creus que s'hauria de posar? Amb quines balances s'hauria de posar això?
Per on comencem?
Com vulgui, no sé si...
No sé si en Jordi vol contestar abans.
No sé si està...
Jordi deu haver hagut de marxar, no el veig.
Ah, d'acord, val.
No el veig.
Qui no ho veig, jo.
Sí, no, tampoc.
A veure, és la gran pregunta, no?
És la gran pregunta.
És la gran pregunta que ens fem sempre, no? Com ens podem posar nosaltres com a investigadors davant d'un autor i, per tant, com podem treure'n l'entrellat, no? Però, clar, aquí ens trobem amb un personatge... Per això jo parlava de la complexitat, perquè és un personatge que constantment es reescriu. I com que constantment es reescriu, el que fa és incorporar en la seva reescriptura... perquè, esclar, estem parlant de la construcció de personatge, no?
Sí.
Per tant, per saber qui és Pere Coromines pròpiament, el que ens toca de fer és anar a la documentació i anar seguint els passos comptats que ell va fent, no? Mm-hmm. Clar, aquí estem parlant de... O jo, fonamentalment, he parlat d'una representació de l'intel·lectual que ell és a través d'un personatge literari, que és el Tomàs de Bajalta, que és un anti... és un personatge absolutament desmitificat.
Clar.
I, per tant, és un antiheroi, és l'antiheroi. Per tant, fins a quin punt Pere Coromines, que apareix a l'obra i apareix com a autor, l'autor Pere Coromines s'adreça al lector constantment i parla del seu personatge, parla del seu guinyol, l'està movent, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, com a forma literària, és molt interessant i molt moderna, molt de segle XX, no del XIX, sinó que és segle XX, absolutament. Sí, sí. No? Però, per tant, ens està enganyant. Bueno, ens està enganyant.
Sí.
Per això he acabat en pla, no? Perquè és a través del grotesc que podem potser arribar a saber quina veritat hi ha aquí al darrere. És sabent que aquí hi ha un personatge que és un personatge literari i que, per tant, ens porta a un determinat lloc, que nosaltres hem de, segurament, confrontar-ho amb el que sabem de Pere Coromines pels fets. Els fets, per la documentació,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
per la documentació, diguem-ne, oficial. Sí. Perquè la resta, és clar, jo crec que les dites i facècies no es pot llegir sense llegir la revisió del 800 que ell mateix fa. O les múltiples conferències que ell fa. O la seva relació amb Joan Maragall. Per això jo en començar a dir, hòstia, és molt interessant perquè és tan complex, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
No sé.
Molt bé.
Bueno. I pel que fa als períodes, no?
Sí.
A mi cada vegada m'interessa més agafar la idea de modernisme, és a dir, agafar-ho en el sentit del modernisme.
Sí.
I, per tant, situar-ho això, segona meitat del segle XIX i fins al final. És molt llarg, però després ja ve el postmodernisme i ja tirem, no? Però la divisió, aquí és on amb en Jordi Casasses no coincidim, perquè ell ha parlat constantment de la vinença, no? De Pere Coromines amb el noucentisme, justament. Jo estic parlant al contrari, perquè el noucentisme, a veure, depèn de quin significat donem a la paraula noucentisme, però jo el noucentisme l'integro dintre del modernisme, I aquí el que hi ha entre modernistes i noucentistes són unes tensions que són fonamentalment polítiques, no? De la posició de l'intel·lectual i un joc de tensions fins i tot dintre de les propostes del catalanisme. I clar, i tot això embolcallat per la tensió fonamental entre Catalunya i Espanya, perquè això hi és constantment, eh? I encara hi ha una altra cosa que no he tingut temps de dir-la i que té a veure amb el que ha plantejat en Jordi abans, no? A propòsit de la idea de pàtria, eh? En relació amb Pere Coromines, jo tinc la sensació, i això també és molt segle XX, que finalment Pere Coromines distingirà entre pàtria i una altra cosa que en podríem dir ànima, ciències o el que vulgueu, però que durant els anys 30 ell fa tota una teorització a propòsit de les essències de la catalanitat a través del paisatge. I per tant aquí hi ha tota la qüestió de l'Empordà i aquí hi ha un vessant morracià important també, que jo no ho conec bé, però que crec que també val la pena de tenir-ho en compte, perquè ell no renega del terme pàtria. Bé, del terme segurament sí, però el que hi ha al darrere de la concepció de pàtria, i això també apareix aquí en el Prometeu, i d'alguna manera aquest personatge del Tomàs de Bajalta, si és com és, i li passa el que li passa amb el cabrer aquest, el Silèn, és pel contacte amb la natura, no? I clar, i embolica que fa fort.